Parla la Sara Vella.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El govern local posa sobre la taula quines opcions té Sant Cugat per fer realitat habitatges bifamiliars en habitatges unifamiliars ja existents. La mesura, que necessita un canvi de planejament urbanístic, serà tema de debat a les jornades sobre habitatge que l'Ajuntament organitzarà aquest novembre. Aquestes jornades, que s'han presentat dimarts amb la participació d'una quarantena de persones de diferents perfils, formen part de la reformulació de la taula d'habitatge, que s'obre a més a la participació amb la voluntat de construir el model d'habitatge de Sant Cugat amb el major nombre possible d'agents. Així doncs, l'Ajuntament, en col·laboració amb l'EMD de Vall d'Oreix, l'ETSAP, l'Ateneu Sant Cugatenc i la Fundació Sant Cugat, estan organitzant unes jornades de debat sobre el futur dels barris unifamiliars que tindran lloc els dies 21 i 28 de novembre de 6 de la tarda a 8:45 al Casal de Mirasol. L'habitatge bifamiliar és un tipus d'edificació creada per acollir dues famílies diferents en un mateix immoble. La modalitat consisteix en la divisió de l'espai de dues unitats d'habitatge amb entrades i serveis independents. A Sant Cugat, quan s'ha parlat d'habitatges bifamiliars, s'ha posat la mirada en Vall d'Oreix, Mirasol, La Floresta i altres barris de tipologia similar, amb cases de planta baixa més un pis o màxim dos. Com el PGM actual limita la divisió horitzontal d'habitatges unifamiliars, la intenció de les jornades de l'Ajuntament serà abordar una eventual modificació de les lleis urbanístiques per fer realitat l'ampliació del parc d'habitatge de la ciutat. El Mediocat ha emès un avís de perill per pluja moderat que pot afectar a la comarca i també a Sant Cugat aquest dimecres fins a les 6 de la tarda aproximadament. Segons ha informat l'Ajuntament a través de les xarxes socials, els xàfecs poden anar localment acompanyats de tempesta. La intensitat de la pluja podria superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El veïnat de La Floresta continua esperant una solució a les avaries que pateix l'ascensor de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, ubicat a la plaça de Josep Playà i que dona accés a l'andana en sentit Barcelona. El manteniment d'aquest aparell és responsabilitat actualment de l'Ajuntament a l'espera que el consistori signi un conveni per traslladar la competència a ferrocarrils, com ja va fer amb l'ascensor de l'andana en sentit Vallès. Les avaries repetides i habituals en l'ascensor, responsabilitat de l'Ajuntament, generen un gran malestar entre els veïns. Ho ha explicat a Cugat Mèdia la vicepresidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de La Floresta, Blanca Font.
La gent, les persones grans a La Floresta en tenim moltes i són les que surten a comprar cada dia i necessiten l'ascensor. Perquè, clar, encara que portes dos bossetes, i sobretot, clar, puges i et quedes així. Ui, funciona l'ascensor, demà ja no funciona. Què ha passat? Doncs ha passat que no ens fan ni punyetero caso. Això és la cosa. I cada dia la gent està més indignada.
L'ascensor es va instal·lar a finals de 2017, després d'anys de reivindicacions veïnals. Ferrocarrils, però, no sempre va estar d'acord amb la instal·lació de la infraestructura perquè considerava que l'andana ja era accessible gràcies a la seva entrada a peu pla des de la plaça de Miquel Ros. Finalment va accedir a fer les obres després d'analitzar les particularitats de l'entorn. Es va acordar aleshores que els treballs anirien a càrrec de Ferrocarrils i la conservació quedaria en mans de l'Ajuntament.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit de política, en Comú Podem vol impulsar la creació de comunitats energètiques a Sant Cugat. Els comuns defensen aquestes formes d'autoconsum col·lectiu en les quals els participants es beneficien de l'energia renovable que produeixen per garantir l'accés just als recursos locals i promoure un ús eficient de l'energia. Sentim el portaveu dels comuns, Ramon Gutiérrez.
Ens falta, no, aquest impuls de comunitats energètiques, és a dir, aquest impuls doncs, de que veïns, no, doncs, d'un sol edifici, però també de diversos edificis, doncs, es posin d'acord per produir conjuntament, que l'Ajuntament doncs, també posi a disposició doncs, d'aquestes comunitats sostre municipal o pèrgoles en parcs, etcètera, no, per fer aquesta producció.
Tot plegat ho han exposat al text de la moció que en Comú Podem presentarà al ple municipal de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre.
Info Migdia.
La gestió de la Dana a València i el retorn a la presidència de Donald Trump als Estats Units han estat els temes destacats de la tertúlia política a Cugat Mèdia. En els moments previs al debat, fora d'antena i durant la tertúlia, s'han viscut moments de màxima tensió entre els diferents participants. Pots recuperar la tertúlia a www.cugat.cat.
Info migdia.
La mort és un tema tabú a la societat, però si parlem de mort perinatal, aquella que es produeix durant l'embaràs, el part o pocs dies després del naixement, el silenci que l'envolta es multiplica. Tot i que cada vegada se'n parla més, moltes famílies encara viuen en silenci i soledat aquest dol. Per trencar aquest estigma, l'Ignasi Guerrero ha presentat Un estel fugaç, un documental que aborda el dol perinatal a través de la mort del seu fill Pep als 4 mesos i el dolor que han viscut la seva i altres famílies que han passat per la mateixa situació. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Guerrero, que codirigeix la cinta amb Arturo Méndiz, ha explicat que el documental busca trencar el tabú que encara envolta el dol perinatal a la societat. Pots recuperar aquesta entrevista a www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit econòmic continua baixant per segon mes consecutiu l'atur a Sant Cugat amb 2.452 persones desocupades. Tot i que la baixa ha estat menys pronunciada que la del mes de setembre, 57 menys respecte a l'agost, s'ha situat en 21 persones menys sense feina, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat. Així mateix, les dades també són més baixes que les de fa un any, quan el nombre de persones desocupades a la ciutat se situava en 2.476. I aquest any, com hem dit, estem en 2.452.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El restaurant Sant Cugat s'ha emportat el primer premi del públic de la ruta de les tapes de Sant Cugat amb una base de cruixent de plàtan fregit, guacamole, carn de costella de porc i acompanyada amb una salsa de barbacoa, bec de gall i salsa huancaína suau, ha estat escollida com la preferida del públic. Amb un rècord de participació de 36 establiments, es van vendre més de 23.500 tapes entre el 17 i el 27 d'octubre. En aquest sentit, el Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat ha valorat l'interès i el compromís del ciutadà amb l'esdeveniment aquest dimarts de l'entrega dels guardons. El restaurant Brau i la Masia Can Tomàs han completat el podi.
Info migdia.
I en l'àmbit d'esports, la 26a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament a través de l'OMET, es disputa aquest diumenge al Parc de la Pollancreda amb 4.512 inscrits. La recuperació de l'entrega de premis el mateix dia de la cursa i la consolidació per segon any consecutiu del minicross destinat a infants de 2 a 6 anys en un circuit obert a tothom són les principals novetats. La cursa també manté el caràcter solidari amb la recaptació de les inscripcions de la categoria popular destinada a refugis Welcome, entitat que treballa i vetlla per la inclusió social de les persones. El Cross també manté la vessant inclusiva amb un circuit de 470 metres per persones amb TEA. L'Hospital Universitari General de Catalunya, Quirón Salut i Ametller Origen patrocinen aquest esdeveniment. I amb això acabem per ara. Trobareu més informació, com sempre, a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Avui fa, concretament, 8 dies d'una tarda, nit negra i dolorosa per la Dana a València. Efecte devastador, amb una reconstrucció dels pobles que avança a poc i amb molt de dolor per a totes aquelles persones que han perdut els seus éssers estimats i les seves llars. Una tragèdia plena de polèmica per la gestió de la Dana abans, durant i després. A Sant Cugat, aquest dilluns, van patir algun efecte d'aquesta Dana, de retruc, però d'un idó, com va ploure, i també es van activar doncs, els diferents serveis municipals. Moment d'escoltar Oriol García, de l'EFA de Sant Cugat, des de València. Recordin, 7 integrants de l'EFA han estat des de divendres i encara hi són, intentant ajudar concretament a un poble i una localitat molt afectada per la dana, com és Picanya. Escoltem Oriol García.
Coordinant-nos amb policia local i amb l'Ajuntament, que és a qui hem rebut el requeriment, i el que fem és anar a pàrquings, que n'hi ha molts inundats, sota nus, i ajudar mica en mica el poble a tornar a la normalitat, amb el nostre granet de sorra. Però hi ha molta feina, perquè hi ha molts pàrquings fins d'aigua fins. Hi ha, m'atreviria a dir-te, milers de cotxes, una sobre l'altra, al llarg del municipi, o sigui, això és bastant cardat.
Doncs això és el que es deia l'Oriol García. Vam fer seguiment fil per randa tot aquest cap de setmana, també de la solidaritat de Sant Cugat, arribada des de diferents punts, des de diferents entitats esportives, culturals, de tot tipus, perquè Sant Cugat està a prop d'aquests efectes de la dana, que ja ho han vist, imatges, sons, doncs, que t'arriben al cor. Nosaltres el que farem és obrir aquesta tertúlia amb una pregunta ben clara. Creieu que s'ha gestionat bé la dana tant a València com els efectes posteriors aquí a Sant Cugat, i si s'obre un nou panorama en la gestió d'aquestes tragèdies naturals que, per desgràcia, doncs, no estem acostumats a patir, però han arribat amb molta força. Saludem primerament els diferents representants dels partits polítics d'aquí, de casa nostra. Per Junts tenim la Cristina Paraire, la tinent i regidora i portaveu de Junts a la nostra ciutat. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
També el Francesc Ossant, que és secretari de Política Municipal d'Esquerra Republicana, Sant Cugat i també Vallès Occidental. Francesc, bon dia.
Bon dia.
José Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejam, que encara no ha arribat, esperem la seva presència aquí, al regidor del PP. Marco Simarro, regidor de la CUP. Marco, bon dia.
Bon dia.
Marco Rodríguez, regidor de Vox, bon dia.
Bon dia.
I per tancar, el Ramon Gutiérrez, regidor en Comú Podem. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem per la Cristina, amb aquesta pregunta clara, òbvia i directa.
Val, doncs jo la intentaré respondre. Bon dia a tothom. També et dono la benvinguda a aquest programa que avui t'estrenes, també des d'aquesta tertúlia, i diversos missatges. El primer, doncs, posar-nos al costat de totes les persones i de tota la tragèdia humana, tota la pèrdua de vides humanes que hi ha hagut, i per tant fer arribar el nostre escalf a totes aquestes persones que han perdut algun familiar, i també a les persones, doncs, que s'han vist enmig de tota aquesta tragèdia. Després, aprofitant el tall que has posat de l'ADF, doncs, també agrair, doncs, aquesta tasca que va fer els voluntaris de l'ADF. Estan aquí ara, no, ja van tornar, i tenen previst anar fent relleus, igual que voluntaris de policia local i de protecció civil, que també aniran fent relleus als cossos que estan de seguretat, que estan ara allà, perquè és molta la feina que hi ha. I en com s'ha gestionat aquesta tragèdia, jo crec que és evident que no s'ha gestionat com calia, no? Evidentment, una tragèdia, una catàstrofe d'aquestes dimensions passa, no la pots aturar, val? Però la reacció creiem que havia d'estar més ràpida, més organitzada, i no ha estat així. Jo no dic, perquè tampoc he estat allà i no ho sé amb exactitud, però crec que segur que s'han fet coses, però crec que el que tots tenim al cap és aquesta crida de sentir-se la gent sola, desvalguda, perduda, i crec que això és el que ens ha colpit a tots, que tots entenem que bueno, doncs, la riuada anava, independentment de que es pot construir, etcètera, etcètera, que ara no m'extendré amb tot el tema de les zones inundables, seria un altre tema, però en concret pel que fa, jo crec que passats els dies i veient com evolucionava tot i que es transmetia, no?, aquesta sensació de solitud de les persones que estaven patint, que al final era la societat civil, el voluntariat, qui arribava a fer la primera ajuda, al consol, cossos voluntaris, crec que això és el que més ens ha colpit a tots i ens ha preocupat a tots, no?, de que no hi ha hagut la resposta que crec que les persones que estaven allà patint necessitaven.
Molt bé, ara és el torn de Francesc Ossan. Quina és la teva opinió respecte a la pregunta?
Sí, hola, en primer lloc, bon dia a tothom. Jo en primer també m'adhereixo a les paraules de la Cristina, la meva solidaritat i condol per totes les víctimes i per totes les persones que han patit els efectes d'aquesta crisi, d'aquesta dana. Això va aquí la primera qüestió. La segona, en la valoració, jo penso que hem de treure... Si alguna cosa positiva, entre cometes, ha de tindre aquesta, el que ha passat, és que podem extreure lliçons de què s'ha fet bé i què s'ha fet malament, perquè especialment, evidentment, les vides no tornaran, però perquè no torni a passar mai més arreu, no? En principi, penso que és molt important el tema primer del context, és a dir, el tema de la prevenció. Sempre expliquem, quan parlem dels incendis forestals, que els incendis s'apaguen a l'hivern, que és quan es fan totes les tasques de netejar boscos, etc. Aquí el mateix, és a dir... Primer ho ha citat la Cristina, però una mica és la base del tema. O sigui, la construcció que s'ha fet els darrers anys, en general, de tot l'Estat, de la construcció en zones inundables, això, indefectiblement, acaba com acaba. O sigui, ho ha passat avui al País Valencià, però ha passat també moltes vegades a altres llocs arreu del país. Per tant, és una cosa que s'haurà d'abordar clarament. Això és una primera qüestió. I després... Penso que també hem d'extraure, com deia abans, algunes lliçons, algunes bones i altres dolentes. La primera lliçó és realment la mostra de la solidaritat humana. O sigui, com milers de persones, molts voluntaris, molta gent jove, arreu del país s'ha volcat a ajudar a la gent del País Valencià. S'han citat els casos de Sant Cugat, però hi ha arreu, a tot arreu, veia gent nantis, o sigui, veiem les xarxes, una mica molta gent d'anant, això és molt important. I la segona lliçó, també a nivell dolent, és realment el que ha passat és una mostra de com no s'ha de gestionar una crisi d'aquestes característiques. És una manera de gestió exemplar. Exemplar en el sentit que si hi hagués una facultat de gestió de crisis, aquest cas seria un exemple citat de com no s'ha de gestionar. Tant i especialment des del govern de la Generalitat Valenciana, des del govern del senyor Mazón, que penso que ha tingut una deixadesa ratllant la criminalitat, com també les mancances també del govern central, que no ha pres, que penso que es tenia que prendre, podem discutir-ho, però hagués de pres les rendes en el seu lloc, dient, escolti, vostè no és capaç de gestionar això, i gestionem, s'ha aplicat el 155 moltes vegades a algun lloc, aquí al nostre país, aquí s'hagués hagut de fer una cosa similar, dir, escolti, vostès són incòmodes de gestionar això, ja m'hi poso jo al front. No vol dir que hagués anat millor o pitjor, però tu veus, com a mínim és que s'han esmerçat tots els recursos que segurament són necessaris en el moment que van ser necessaris. Jo penso que és molt important, i també una darrera lliçó, que també negativa, és com fins on arriba la baixesa humana, amb les fake news, amb els bulos, amb l'aprofitament de premsa groga criminal, pràcticament profanant, dient bestieses, allò, falsetats, com hem pogut veure això, realment, fins on arriba la baixesa de segons quins mitjans de comunicació o segons quina gent. Això també és una lliçó que hem d'aprendre, perquè passa molt sovint, passa massa sovint, i penso que això hauria d'acabar.
José Gallardo, regidor del PSC.
Sí, que evidentment em sumo a la... Bueno, primer de tot, agrair-te que portis aquest programa a partir d'ara, sumar-me sobretot als agraïments a tota la gent que ha treballat, no només allà al terreny, sinó també molta gent d'aquí de Sant Cugat, també comerços que també han ajudat i han fet moltes donacions i han oferit el seu espai per recollir aliments, i també, evidentment, a l'ADF en especial, que ha fet una feina molt, molt important, no?, en aquest cas. Jo crec que, evidentment, no és moment, com vam treballar, com vam parlar la setmana passada, no?, és el moment de tenir un nivell polític que realment la ciutadania espera, en aquest cas, i malgrat s'hagin de depurar responsabilitats quan toqui, jo crec que ara mateix el principal problema és atendre les víctimes, resoldre el problema i col·laborar entre totes les administracions. No és moment de llançar-nos coses i trastos al cap, és evident que és una situació que, ja han dit, que passa una vegada cada 500 anys, a tothom els hi ha agafat sense esperar-nos, nosaltres tampoc sabrem com hauríem reaccionat, però és evident que hem de canviar protocols i hem de canviar maneres de gestionar, afrontar aquestes crisis. Quan es diu la manera de gestionar, jo crec que cap administració ha tingut cap voluntat de gestionar-ho malament, és evident. m'és igual el color polític, eh? Ja sigui la Generalitat, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui el Govern Central, jo crec que aquest no és la qüestió. Però sí que és veritat que hi ha mecanismes que no han funcionat i això és el que hem de canviar. I jo crec que la Generalitat en el seu moment no va veure la gravetat de la situació, jo crec que el Govern Central en un primer moment tampoc va veure la gravetat de la situació i no es van activar les coses com s'havien d'activar per donar resposta a la ciutadania. I això és un fet que haurem de revisar i haurem de millorar. El que sí que és veritat és que no podem entrar ara mateix en trifulca política, això és evident. Primer són les persones, és ajudar a la gent en el terreny, i el que no podem tampoc és aprofitar el drama d'aquestes persones perquè alguns pseudoperiodistes o alguns pseudopartits polítics ho utilitzin per carregar contra altres partits, contra altres persones o fins i tot legitimant la violència en aquest sentit. Hem de tenir el cap fred en aquest cas, i jo evidentment tenim aquí el company del Partit Popular que governa a la Generalitat a la Generalitat Valenciana, i evidentment segurament podríem anar aquí discutir ferozmente quin tenia la competència, jo crec que no és el moment, ja com he dit al principi s'ha de veure qui tenia responsabilitat, però hem de treballar conjuntament. No es pot agafar el control únicament per part de l'Estat, perquè evidentment els serveis d'emergència de la Generalitat, el govern de la Generalitat és qui coneix el terreny, per tant ha de ser col·laboratiu. El comandament jo crec que l'ha de tenir el govern de la Generalitat, evidentment amb un suport brutal i segurament superior i abans per part de l'Estat. Gràcies.
Molt bé, anem a l'Àlvaro Benejam, el regidor del PP. Bon dia, Álvaro.
Bon dia, què tal? Jo amb tota aquesta qüestió, ara deia el José unes paraules que, amb les quals amb moltes coses estic d'acord, crec que no és moment d'estar exigint responsabilitat sinó de centrar-se en resoldre el problema ara mateix, que el problema és molt, molt greu i hi ha moltes persones ara mateix, algunes que no saben ni el seu futur, però és que no saben ni el seu present, o sigui, és a dir, no saben com passaran el dia d'avui, el dia de demà i tota aquesta setmana, no?, que queda. Llavors, clar, pensar d'aquí 6 mesos ja és una quimera, no només això, no? Però les responsabilitats ara ja estaran i jo crec que amb tota la informació serà el moment d'analitzar qui té responsabilitats i en què, no? Perquè segurament en l'escalafó de comandament de tota aquesta qüestió, sigui a nivell polític o tècnic, hi ha responsables en tots els nivells. No? Hi ha responsables del que s'havia de fer o el que no s'ha fet durant tot aquest temps anterior, no? Sigui per prevenció, sigui per estudis, sigui per no construir en zones inundables, per moltes coses, no? Hi ha diversos planos en els quals s'ha d'analitzar tota aquesta qüestió. I sí que crec, i ara no voldria que es prengués com un retret, en el sentit que estic dient, però jo crec que totes les administracions han pecat d'infravalorar la naturalesa, no? En aquest cas, i l'han infravalorat perquè aquestes coses ja se saben que s'havien produït abans. O sigui, no és una cosa nova, no? I els experts, i m'he pres la molèstia aquests dies d'estudiar una mica el tema, dintre de la meva incapacitat per comprendre moltes d'aquestes coses, perquè no tinc ni idea, però sí que comprenc el que alguns tècnics expliquen, i això ja s'havia produït. Això no és nou. L'albufera existeix per alguna raó, no? I l'expliquen molt bé els tècnics, no? I aquests torrents que hi ha allà i que estan al costat dels pobles, els torrents ja hi eren, els pobles han aparegut després, no? En funció del volum de construcció, sobretot el 70 i la dècada del 2000, no? Sí, però jo crec que la capacitat de reacció de les administracions ha sigut molt... És que no voldria fer servir paraules grosses, però cutre ha sigut molt. I ho dic per ser o sigui, laxa, però és que això no pot passar. O sigui, un dirigent, qualsevol partit, i no estic posant a cap partit, I dic, sigui del meu partit, sigui dels altres, m'és igual. Has d'estar allà. I si no has estat mai en situacions complicades, doncs és molt possible que no sàpigues reaccionar, i crec que és el que ha passat. Per tant, s'ha de posar persones que sàpiguen reaccionar. És difícil valorar persones que sàpiguen reaccionar? Sí, és difícil valorar-ho en èpoques en les que no passa res. Però és que, clar, al final, aquestes dinàmiques polítiques el que donen com a resultat és això.
Molt bé, passem al regidor de la CUP, el Marco Simarro. Marco, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, primer de tot, també enviar tota la nostra solidaritat i suport als afectats de tota aquesta situació i sobretot a la zona del País Valencià. Jo, amb el que estava sentint ara, realment penso una mica al contrari. O sigui, crec que amb la situació que s'està vivint, crec que no es pot al·ludir al debat pertinent, sobretot des de les nostres posicions. Comparteixo que hi ha un espectacle lamentable en termes d'estira i arronsa polítics, que si l'autonomia, que si l'Estat, que si el PP, que si el PSOE, que si Vox, que si tothom aquí, fent un joc partidista que no vol dir que no aterrem i entenguem què és el que està passant. Jo crec que això no podem al·ludir de dir les coses com són. Jo crec que les obvietats a dia d'avui són clares, en primer lloc, i per ser telegràfic crec que és de rigor denunciar la manca de coordinació i lideratge en la gestió d'aquesta crisi. Hi ha estaments tècnics, científics, que t'avisen, i per molt que tu siguis polític, tinguis un equip de govern que no sigui eminentment científic o entès d'això, tens els estaments que t'estan avisant de la situació. Mazón i el seu govern hauria de dimitir. Vox és corresponsable en termes de desmantellament dels serveis públics, vull dir que així de clar, vostès els governs van governar junts, desmantellen serveis públics a la mínima que toquen poder d'emergència, també en aquest cas ara els trobem a faltar. La gent no s'explica aquesta... La gent no s'explica aquesta situació on els partits fan servir les institucions pel seu joc partidista, perquè aquí la Generalitat Valenciana juga a no demanar ajuda, perquè així sembla que l'Estat sigui el que tingui el problema. L'Estat no sap què fer, perquè si aplica un 155 per agafar una mica el control, precisament els més centralistes i autoritaris em diran que m'estan tirant l'autoritat per sobre, però com que no ho fa, estem dient que no posa l'Estat al servei de les necessitats de les persones. Això és joc partidista, però el que no podem fer és eludir el debat. Després hi ha un parell de coses més que m'agradaria dir. Crec que cal denunciar la feina de lucre per sobre de tot i de bona part de l'empresariat en aquell moment. Mercadona, Ikea, Seur, Globo i tants altres van seguir enviant la gent a treballar a una cosa que seria guanyar-se la vida, i el que van fer és enviar-los a jugar-se la vida. Crec que aquí no es pot només dir que van mancar les seves responsabilitats l'espai polític o institucional, sinó que també el sector empresarial, algun d'ells té responsabilitats en això. Tenen responsabilitats directes en que la crisi humanitària sigui més gran. Evidentment, el desastre natural és incontrolable, però la crisi humanitària sigui tan gran, té responsabilitats personals, polítiques i en aquest cas empresarials. I en aquest sentit, doncs, llavors el que hem de fer és una revisió de com arribem també fins aquí. O sigui, el País Valencià és un lloc característic on el capitalisme ha promogut l'especulació immobiliària, ja s'ha dit en darreres intervencions, s'ha promogut l'especulació urbanística en zones doncs perilloses. Evidentment, és una cosa que la veus amb el pas del temps, però promoure un país només a base de turistificació també redueixes la capacitat de serveis públics que tens per atendre les necessitats i segurament també, doncs, en situacions d'emergència encara pitjor, i també hem vist un negacionisme climàtic evident. Ara jo celebro que Álvaro, doncs, hagis parlat de que t'has volgut informar més de que aquestes situacions, si bé són recurrents, són més extremes en relació al canvi climàtic. Jo crec que això és una cosa que no podem negar.
No ho he dit, això, però...
Bueno, però que has anat com indagant, i jo crec que la comunitat científica hi ha un consens bastant gran en que aquestes situacions han empitjorat en relació a l'activitat humana els darrers anys. I això és degut a una manera que tenim de funcionar en relació a un sistema econòmic. I per últim, i acabo, perquè he dit que seria telegràfic, que també vull fer una menció especial al desplegament humanitari, social i solidari que es dona de primer moment a les persones. Les persones aquí han sobrepassat a les capacitats de reacció institucional, i crec que en aquest sentit cal posar-ho en valor. Des de Sant Cugat s'ha enviat suport, hi ha xarxes de suport i de voluntaris des de tot arreu. Nosaltres participem de la xarxa de Casals i Ateneus, que també tenen desplegament al País Valencià, de manera que puguis, doncs, coordinar bé l'ajuda. L'ajuda s'ha de coordinar, això és important dir-ho. La gent ha de saber què va a fer, perquè la situació és de molt risc. I si vas, que la nostra gent que ha anat diu que el panorama és realment esfereïdor, cal estar preparats i ben organitzats.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox.
Sí. Bueno, ens pregunten com s'ha gestionat, no?, el tema a València, no? I bueno, jo la definiria con palabras, no? A mi me gustaría que esta pregunta se le hicieran al resto de españoles, no? ¿Cómo creen que se ha gestionado el tema? Yo la definiré con palabras que creo que queda más gráfico, ¿no? Incompetencia, ineptitud, incapacidad, ineficacia. Se ha gestionado de una forma completamente desastrosa. La respuesta por parte del Gobierno Socialista y de la Unidad Valenciana ha sido nefasta. Y yo simplemente hago de altavoz de altavoz de tantos y tantos y miles de ciudadanos de este país que opinan exactamente lo mismo. Ha sido desastroso. Todo ello nos demuestra una vez más la ineficacia de tanta multiplicidad de administraciones que hay en este país y de tantos gobiernos y tantos políticos ineptos, ¿no? Y ante toda esta realidad negativa, yo siempre quiero poner un punto positivo y poner en el otro lado de la balanza quién está solventando a día de hoy la papeleta, ¿no? ¿Y quién es? Pues al final es el pueblo español. El pueblo español es el que se ha volcado desde el minuto uno de forma voluntaria, yendo a socorrer a tantos y tantos afectados en Valencia, cogiendo su pala, cogiendo sus botas y embarrándose y ayudando a sus vecinos, ¿no? Y esto es una tristeza tremenda. Y yo quiero llevar aquí el descontento de la gente y hacer de altavoz, ¿no? Que es lo que Vox tiene que hacer. No puede ser que tengamos políticos tan incompetentes. No puede ser que tengamos tantas administraciones inútiles. No puede ser que tengamos un gobierno de España incompetente, que no sea capaz a una ciudad a pocas horas de Madrid darles respuesta de una emergencia catastrófica, los víveres básicos para subsistir. Es una auténtica vergüenza. Y nada, en referencia al compañero Marco de la CUP, que ha señalado y ha culpabilizado a Vox de la Dana y también a otras... has dicho que Vox es culpable...
responsable del desmantellament de serveis públics que en moments com aquests necessitem.
Marco, d'alguna forma estàs amb el Partit Popular estàs traspassant algun motiu de culpa a Vox, no?
Partidista entre
Entonces, simplemente denunciar que ya, tiene tela que la CUP se dedica a señalar a empresas tan que yo desde aquí quiero respaldar como Mercadona, como Globo,
que son tantos trabajo.
Sí, estaría bien, porque yo no te he interrumpido, Marco. Yo te he dejado hablar tranquilamente a pesar de hacer estas acusaciones contra Vox, ¿no? Bueno, yo quiero respaldar a empresas como Mercadona, que está ayudando tanto en este momento, no está pagando absolutamente nada, está dando de trabajar a muchísimos españoles y está ayudando también en esta situación de emergencia. Y desde luego yo creo que es momento de señalar a los culpables, y yo sí, yo lo voy a señalar, el gobierno socialista y la incompetencia de tantos y tantos políticos.
Molt bé, queda dit, acabarem aquest primer bloc amb
la tertúlia, quasi, perquè
Ramon Gutiérrez, regidor.
Sí, bon dia. Ja ho sé, és molt difícil, més en una qüestió així.
Avui el tema s'havia de tocar des de diferents punts de vista i al final volíem ser una mica...
Jo, primer de tot, ja s'ha dit, no? Al final la solidaritat amb tots els afectats, amb totes les persones que han viscut aquest desastre. La reconstrucció serà un procés llarg i és gràcies precisament a aquesta solidaritat i aquest treball que es pot fer conjunt a partir d'ara i que hem de seguir fent, doncs, que podrem construir un futur millor per la gent que ha vist afectat i per tot aquell territori, no? Jo, com el Marco, crec que... no es diu, no, ara no és el moment d'apartar de responsabilitats. Jo crec que ja sí. És a dir, ja han passat uns dies i jo crec que hem de poder parlar una mica de responsabilitats i no només de les responsabilitats immediates. O sigui, efectivament, crec que tot això ha sigut... Hi ha un responsable que està per sobre de tot, que és aquesta emergència climàtica i aquest canvi climàtic que vivim. I crec que això ha sigut una manifestació tangible, no, d'un problema que és real, d'uns fenòmens que cada cop seran més freqüents i més intensos, no? Aquestes infraestructures que construïm en zones inundables, aquesta urbanització descontrolada, aquesta manca de planificació hídrica, tot això... és també responsabilitat, no, del que del desastre natural, que efectivament, doncs, bueno, el canvi climàtic ha provocat que sigui tan intens, però també de l'estat del país, no, que genera, doncs, també aquesta crisi humanitària. Després també hi ha una responsabilitat immediata, no? I jo crec que a hores d'ara ja s'ha de poder dir amb totes les lletres, i ho ha dit també el Marco, jo crec que Amazon ha de dimitir perquè ha mentit, i a més s'ha demostrat en les últimes hores, no?, que deia unes coses, després eliminava uns vídeos, després deia unes altres, i perquè s'ha demostrat incapaç. I per tant, crec que, bueno, potser no avui mateix, perquè evidentment hi ha una crisi a gestionar, però jo crec que Amazon ha de dimitir i s'ha d'obrir una nova etapa també en qüestió en pel que fa polític a allò. No, el govern d'Amazon. Sí, jo crec que...
Només ha de dimitir Amazon.
Sí, home, qui ha mentit, jo crec que és... No, aquest no és l'anàlisi. Acabo de començar amb l'anàlisi. Hi ha moltes més coses.
Estem escoltant.
Després també crec que han fallat els sistemes de protecció. No això perquè fa la prèvia, però a la post també han fallat els sistemes de protecció civil. I això és una cosa que ens hem de fer reflexionar tots, perquè jo no sé si ens passés això aquí, si com deia el José...
Aquí volia anar.
Si reaccionaríem de la mateixa manera. Jo crec que, evidentment, tenim un duplocisme sancuat que és molt recent i que està molt bé. Bueno, potser podem aprofitar el moment per revisar-lo, no?, per assegurar-nos que estigui perfecte, però jo crec que han fallat aquests elements, no? I sobretot la qüestió de l'ajuda humanitària. Es deia també ara, l'ajuda ha de ser ordenada i ha de ser... O sigui, al final l'explosió d'humanitarisme també ha generat bloqueig en algunes qüestions, no? I en aquest sentit jo estic content perquè algunes de les expressions de solidaritat que han sorgit a la nostra ciutat han anat en dues vies. Primer, en ajudar a entitats que ja estan treballant sobre el terreny, no?, i que saben directament què necessiten en cada moment i què no. I després també via doncs, institucional o via finançament, no?, és a dir, via donacions econòmiques també a entitats que estan treballant allà o que es dediquen, diguéssim, a l'ajuda humanitària. I això és important perquè després ens passarà que d'aquí 6 mesos potser ja no ens en recordarem d'això, no? I hi haurà escoles de música que necessitaran un piano nou i hi haurà, no ho sé, m'invento, edificis que necessitaran pots de pintura i aquesta ajuda no l'hem de fer ara, l'haurem de fer després, no? Per tant, jo crec que necessitem també, doncs, com dir-ho, validar, evidentment, la voluntat d'ajudar de la ciutadania, però canalitzar-la adequadament, no? I ser capaços de dir, escolta, no és ara que hem d'enviar... O sigui, cubells ja no fan falta, no? O no cal que enviem menjar, potser enviem millor diners i enviem... Vull dir, busquem la manera de fer-ho, no? I això és molt important. I després... també sobre l'ajuda humanitària i en relació a aquesta última intervenció que s'ha fet ara, crec que també està bé dir-ho. Ojo, perquè en el clarobscur, diguéssim, apareixen els monstres, també, no? I a vegades hi ha un humanitarisme que és una mica... Bueno, que té dos vessants. Una vessant de postureo i una altra de mala intenció. És a dir, que es va fer ajuda, però amb una intenció, doncs, de sembrar odi, de sembrar malestar i de generar bueno, més crisi, no? T'has allargat molt, Joan. Generar més crisi a la situació en la que s'està vivint.
Val. Disculpa, perquè és tema
de... Ja, és que sempre pillo.
Avui... Sí. L'últim, ara començarem amb tu. Avui hem canviat una miqueta el model de la tertúlia perquè s'ho val. Al final, com a resum, hem tractat el tema de la València, demanant responsabilitats polítiques i també en la gestió, la resposta de la ciutadania a nivell humanitari, aquest canvi climàtic, si és evident, si ja fa temps que s'havia de fer cas, i sobretot el tema d'un gestor prou important, com és l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, que va fer aquell avís, si realment ens creiem tot això. Jo volia portar el que ha passat a València, portar-ho cap a Sant Cugat, si aquí realment estem preparats, si arribés algun efecte d'aquest, però que fos ja més potent.
Home, jo?
Sí.
Anava a dir...
Us demano brevetat, sí, perquè intento... ara el que intentarem també és parlar d'un altre tema, que és d'actualitat, i anem per feina.
A veure, intento ser breu. Jo, l'emergència, la riuada que va haver era descomunal. O sigui, nosaltres, 500 litres d'aigua de cop amb una riuada bestial, doncs tindríem molts problemes, com qualsevol ciutat. Val? Ara, en el nostre cas en concret, tenim uns plans d'emergències que aparentment... doncs indiquen el que s'ha de fer en aquests casos. A nosaltres ens estranyava que no es muntés de seguida en aquestes zones. No hi érem allà, vull dir que ho parlo amb prudència, però un lloc on la gent es pogués dirigir, on es centralitzés una ajuda, on es fes recull del registre de les persones, de qui faltava, amb una primera atenció mèdica, psicològica, això no ho muntes al minut zero, però al cap de 7 dies hauria d'haver estat muntat en els llocs.
Sí. El primer era netejar els pavellons, per poder fer el triatge de les furgonetes que arribaven.
Triatges,
no? Que
i no aquestes passat. Coses bàsiques que vèiem d'aigua o de desesperació de la gent penjant a xarxes, no trobo a no sé qui, crec que això, si no haguéssim mort tots ofegats, haguéssim sigut capaços de fer-ho, però ho dic amb la boca petita. Per això la importància dels plans de protecció, no vull dir ara...
S'actualitzaran, estan...
A veure, nosaltres tenim els plans de protecció en vigor, el Duprocim, acabat de revisar de fa poquíssim. Hi ha un comitè d'emergència amb diferents, que ens hem reunit ara amb ventades, amb neu, ara amb l'aigua, i s'intenta actuar de manera coordinada. Vull dir, tenim uns mecanismes, tenim Protecció Civil, que és qui coordina tot això, i almenys, no vull dir que no passi res, però almenys la coordinació i pavellons i aquestes coses de primera necessitat les tenim recollides, amb catàstrofes tan grans o amb menys, amb incendis, amb molts casos.
Hi ha una prevenció i un protocol, en tot cas, exacte,
i actualitzat. I actualitzat, i vull que quedi constància de que Sant Cugat té aquest protocol. Davant de 500 litres, no sé què hagués passat, però crec que haguéssim sigut capaços de muntar un pavelló.
Francesc.
Sí, no molt ràpidament. Primer, deixeu-me només treure-li això. El de Vox m'ha fet gràcia, per no dir una altra cosa, que s'erigeix com a portaveu del poble espanyol. Però en tot cas, meu no ho és.
Somos altavoces, sí. Muchos millones de votantes.
Bueno, sí. Bastantes que t'erigeixis com a portaveu del poble espanyol, fa molta gràcia, per no dir pena. Ràpidament, el tema d'aquí.
Jo crec que ens hem de parlar d'una manera una mica més amb de respecte, perquè...
No,
per
res.
Si parlem tots a la vegada, és molt difícil. Jo el que us demanaria és, avui és el meu debut i abans és penós i lamentable l'espectacle que s'ha viscut, amb insults i retrets per part de... Jo no vinc a fer aquí de jutge, simplement reparteixo joc i vull que hi hagi un nivell d'educació que sigui mínim, perquè és intolerable el que ha succeït aquí. I ho dic, no assenyalo ningú perquè no és la meva feina, però a mi, personalment, és la primera vegada que després de una vintena d'anys em fa bastanta pena arribar a aquests nivells de confrontació personal amb insults, i crec que aquest no és el nivell que s'ha d'oferir des del món de la política i a nivell personal. Almenys us demano que tingueu respecte, perquè al final sou representants de molta gent. I això no pot anar per aquest camí, val? O sigui que, si us plau, la tertúlia la portem pels punts d'educació que crec que heu de tenir tots i totes. I no assenyalo ningú perquè no és la meva feina, però almenys sí que m'agradaria que la gent que ens escolta cregui amb la paraula de les persones, i en aquest cas vosaltres, que sou representants de molta gent, tots.
No, plenament d'acord, però jo crec que dir que crec que Vox no és representant del poble espanyol no és cap insult.
Sí, jo no entro en això, és una opinió personal.
És una opinió. El tema d'aquest que s'ha comentat aquí, jo penso que coincideixo plenament amb el que ha dit la Cristina Paraire. Jo penso que han funcionat els sistemes d'alerta d'aquí a Sant Cugat. S'ha reunit el CECOPAL, que és l'òrgan aquest de coordinació d'emergències, com a mínim 2 o 3 vegades amb aquesta crisi de l'aigua. S'ha reunit també altres vegades. Han funcionat les alertes per SMS. Penso que estem raonablement preparats. Ara també coincideixo en que, si plou el que ha plogut aquí, no sé què passaria. Tantes coses, perquè, per exemple, a València es va dir l'alerta quan encara no plovia, i molta gent, segurament, si no plou i sona l'alerta de que hi ha inundació, igual la gent no s'ho creu. Això és un altre element, però, com a mínim, sobre el paper, el tema aquest de la prevenció que es deia, jo crec que els deures els tenim fets. Mirem millorables, tot és millorable, però els deures crec que els tenim fets a Sant Cugat.
Val, ara tancarem la tertúlia, falten 7 minuts, i el que sí m'agradaria és que poguéssim parlar de Donald Trump, que si... Dime, José, algun apunt vols fer? No?
Perfecte. Sobre Donald Trump, si us demano, són 7 intervencions, si poguessin fer un adjectiu o un titular periodístic, no sé, la creació, sobretot, sisplau, respecte. Qui vol començar?
Vinga, va, jo.
Ramon, que
sí.
Molt bé.
Bueno, sí, perquè si no, no tindré temps a dir res. No, jo crec que des de la política, en general, jo crec que hem de poder reivindicar precisament la política com una eina de defensa de drets i de llibertats. I jo crec que és molt preocupant, no?, aquesta onada que hi està havent arreu del món, no?, també a Europa i també al nostre país, de buscar solucions a la ciutadania, o sigui, que la ciutadania estigui trobant solucions en propostes polítiques que van precisament en contra de les llibertats i dels drets polítics, no?, que és la manera que tenim d'avançar com a societat. Llavors, jo crec que com a forces democràtiques, però també com a forces progressistes, jo crec que hem de poder reflexionar i mirar com podem donar millor resposta a la ciutadania en qüestions que no l'estem donant, i combatre la política de la mentida, de l'odi, de la venjança, perquè jo crec que aquesta no és la manera de construir horitzons de futur i buscar la manera, doncs, també de construir una alternativa basada, com deia, no en la por, sinó ni en la mentida, sinó en l'esperança, no?, i d'un futur millor.
Titular periodístic, Donald Trump.
No, però no és cap titular, ho sento.
Dels Estats Units. La resta, no havies parlat suficient, t'he donat aquest petit espai. Vox, bueno, titular Vox, periodístic. Donald Vox, Trump, president dels Estats Units, bueno, què diu Vox?
Lo primero de todo, quiero felicitar a Donald Trump por ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Estamos muy contentos y esto demuestra la reacción no solamente de Europa, sino del mundo, que está virando, gracias a Dios, para volver a los valores, para defender las tradiciones y todo lo que llevamos defendiendo es Vox. O sea que le felicitamos y muy contentos.
Álvaro Benejam, del PP, titular periodístic ràpid.
Sí, Donald Trump és el president i a mi m'agradaria veure per la presidència durant els pròxims 4 anys a un Donald Trump moderat i dintre d'un ordre.
Cristina Pereira, Junts.
Doncs Donald Trump president, si no fa aquest discurs moderat, una mala notícia. Jo no crec que sigui una bona notícia per nosaltres ni per les persones.
José Gallardo, PSC.
Una mala notícia, Donald Trump guanya supremacisme per Ucraïna, per Palestina i per tot el món, en aquest cas, i la Unió Europea en perill.
Marco Simarro.
Bueno, crec que es constata que el trumpisme no estava mort, és el sentit polític d'una època, i jo ho trobo que és bastant preocupant perquè són les respostes polítiques que la gent està trobant. Si el món gira, com s'ha dit per aquí, crec que gira cap enrere. I, per tant, crec que el repte és que l'esquerra, doncs, tingui eines, més eines i noves per poder aportar un nou sentit polític en el futur.
Francesc Sant?
Sí, jo, per menys dos titulars. Primer, les enquestes tampoc funcionen bé als Estats Units, com no funcionen bé a casa nostra. I dona segona, és una mala notícia per als Estats Units, és una mala notícia pels Amèriques del Nord i és una mala notícia pel món.
Ramon Gutiérrez, ara
ja
sí.
Ja està, heu fet, tranquil.
Sí? Sí, segur? Sí.
Bueno, jo crec que, ja ho he dit, que mala notícia i deures que tenim, doncs, les forces democràtiques i progressistes per construir una alternativa.
Algú vol interpel·lar més sobre aquest tema?
No.
De Trump?
A mi m'ha... Bueno, ja, com que queda un minutet, a mi m'ha sorprès, no?, que un candidat que fa un discurs tan misogen, d'insults, tan provocador, de retallada de drets, hagi tingut aquest suport. Vull dir que suposo que ara s'haurà d'analitzar, o realment veiem el món molt diferents uns dels altres, però a mi, la veritat, m'ha sobtat.
Marco Rodríguez, titular ràpid.
Sí, bueno, el resultado de Trump y de tantos países que está votando a la famosa ultraderecha, que ahora se denomina ultraderecha, pero que es la derecha normalizada, el fruto del éxito es esto. Es decir, a mí me extraña mol, pero en Alemania pasa lo que pasa, en Francia pasa lo que pasa, en Austria pasa lo que pasa, en Estados Unidos pasa lo que pasa, y a mí me extraña mol. Yo creo que nos tenemos que preguntar por qué la gente está votando a la llamada ultraderecha. Preguntároslo y sacar conclusiones en vez de criminalizar que todos son neonazis, todos son ultraderecha.
Álvaro.
Sí, jo crec que està tan lluny Donald Trump dels valors tradicionals republicans com Kamala Harris dels valors tradicionals demòcrates.
Marco.
Jo només dic que el que ens estranya és que doncs, guanyi algú que va a deslegitimar les anteriors eleccions estadounidenques, que va promoure la sala del Capitoli i que després, en plena campanya, s'ha fet un sard de dir que si la gent menjava gossos i gats i no sé què, doncs la gent s'ha sorprès d'això. És un sentit d'època que per mi és dolent, doncs ja el canviarem.
Doncs molt bé, agrair avui la presència aquí de Cristina Pereira, de Francesc Sant, de José Gallardo, Álvaro Benejam, Marco Simarro, Marco Rodríguez i Ramon Gutiérrez, esperant que la propera tertúlia l'ambient i el to baixi i anem cap a una comunicació més fluida i més educada. Res més per la nostra banda, posem el punt final d'aquesta tertúlia política, la informació continua amb els butlletins horaris i també amb la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Gràcies per ser-hi, adeu-siau.
Adeu.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Rhythm while you can. Speak the rhythm. I'm la música local a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by so
Notícies en xarxa.